Passa un minut d'un quart de set. Salutacions del Mario Ramírez a les vies de Sola Blanca Aranyó a la producció i de qui us parla l'Ignasi Miranda, amb la col·laboració del doctor Pros i del seu equip mèdic. Comencem l'espai Naturalment, doctor Pros, un dimecres més per parlar de medicina natural, la medicina de la persona. Doctor Miquel Pros, metge especialitzat en medicina natural. Bona tarda, benvingut a Ràdio Estel.
Bona tarda, Ignasi.
Comencem un espai de medicina natural en què avui ens acompanyen tres persones, tres dones. Vam celebrar diumenge passat el Dia Internacional de les Dones i avui tenim a l'estudi, a part del doctor Pros i un servidor, tres dones. Ens acompanyen d'una banda Montse Palacín, que és metgessa. Bona tarda, benvinguda.
Bona tarda.
També saludem Consuelo Bartolomé, que és terapeuta. També ens explicarà el que fa. Consuelo Bartolomé, bona tarda.
Bona tarda.
I també saludem Laia Barceló, que en aquest cas és pacient, s'ha sotmès a una teràpia relacionada amb problemes de colon. També ens parlarà del que ha passat i ha patit. I entre tots compartirem moltes vivències i moltes experiències. Laia Barceló, bona tarda.
Bona tarda.
Bé, doctor Pros, si vostè vol començar a plantejar els temes, que són molts els que tractarem avui,
sí,
endavant.
Sí, no, essencialment parlarem de la hidroteràpia de colon, però, bueno, en fi, farem una mica de repàs sobre la medicina.
Potser podríem explicar què és la hidroteràpia com a tractament.
Sí, jo aquí tinc aquí davant, Ignasi, dos llibres que em sembla que la doctora Palacín, Montse, tu vas estar aquí ja fa uns quants mesos, no? Uh-huh. I no sé si havíem parlat dels teus llibres. Tens dos llibres que són autèntica delícia, Por una medicina respetuosa i sostenible, que és la història del curatel, una història que, de fet, vàrem coincidir amb la doctora Palacín, i després, últimament, vas escriure el llibre sobre Philippe Souchard, que són Diàlogos con un maestro, que és una autèntica delícia. La Montse és una metge inconformista i, sobretot, desobedient, cosa que a mi m'encanta, perquè jo també ho soc, no?
Desobedient amb la medicina oficial, podem dir, bueno, o perquè, convencional?
No, desobedient perquè no ens ho acabem de creure. És a dir, que, esclar, ella va fer medicina natural, és a dir, ella va fer metge, va estudiar medicina, exactament igual que jo. A més, som del clínic, no, Montse? Uh-huh. Dels bons, sí, que dèiem abans. I, a més, llavors vas especialitzar en medicina natural, exactament el mateix que he fet jo. I, bueno, i aquí estem, no? La Montse ha fet el seu recorregut. Gràcies a ella tenim aquí una eina fantàstica, que és la reeducació postural global. És allò que jo diria, és la cirereta, no? La cirereta del món, diríem, de la fisioteràpia. Naturalment, això no s'exerceix dintre dels centres oficials perquè ho ignoren, i, en canvi, la doctora Palacín considera que la reeducació postural global, ni més ni menys, Ignasi, diu, hauria de ser declarada patrimoni de la humanitat. Jo afegiria, Montse, o sigui, ho aplaudeixo, estic totalment d'acord. Nosaltres a la consulta tenim la teva mà dreta, que també compartim, no?, amb la consulta meva i la doctora Palacín, i la veritat és que només podem parlar de meravelles. Si aquí ara ens sent algun pacient, doncs, que ha conegut la teràpia, parlar excel·lències d'aquesta especialitat. Per tant, Montse, el que hem de fer és agrair-te una vegada més, no? I, a més, també vas tindre a l'ull, perquè és una dona que, no sé, quan poses l'ull en algun lloc l'ensapegues, de portar en el nostre país la doctora
Cusmin,
no? Un altre crac de la medicina natural. En fi, Ignasi, aquí a la teva dreta tens, no una doctora, tens una eminència.
Què és la hidroteràpia? No sé si vol començar,
sí, més igual,
a respondre alguna de les, sí, qüestions, sí, que, però vaja, la hidroteràpia del colon particularment.
És una tècnica molt ingeniosa de passar aigua pel colon, és a dir, introduir aigua, bastants litros d'aigua que van entrant i van sortint pel colon, amb la finalitat de netejar el continent i el contingut. Perquè si estudiéssim el colon de la major part de les persones i donat el que mengen, realment és com una cloaca, on se produeixen putrefaccions, on s'hi fiquen els paràsits, s'altera la flora intestinal. És a dir, el colon de la major part de les persones està malalt. El qual vol dir que la sang també està malalta, perquè tot el que no s'elimina passa la sang una altra vegada, passa al fetge. És a dir, la gent estem malalts, i el colon és un dels òrgans que ho està més. Mm-hmm. No. Llavors, la hidroteràpia és això, consisteix en unes sessions en les quals s'introdueix aigua sense pressió, aigua filtrada, I llavors, doncs, s'estimula el peristaltisme, s'alimenten les femtes, torna a entrar aigua, això dura una hora més o menys, i bé...
Normalment és un tractament que se segueix amb freqüència, amb periodicitat fixa...
Bueno, depèn de cada pacient, depèn de... Moltes vegades venen perquè els envien metges, i llavors, segons la pauta que diu el metge, i si no l'envia cap metge, nosaltres els hi fem una visita mèdica, llavors, saps?, per saber si hi ha alguna contraindicació. Es pot fer des de, amb coses, diguéssim, greus, pues fer-ne una a la setmana, després es pot passar una al mes, cada tres mesos, un cop a l'any, però un cop a l'any ja és molt poqueta.
Laia Barceló ha seguit aquesta tècnica, aquesta hidroteràpia de còlon. Ens pot explicar o ens vol explicar una mica per què i a partir de quina situació personal?
Bueno, vaig començar... Em van recomanar que anés a la Montse una metgessa, i vaig començar per temes de... Bueno, tenia sobrepès i migranyes. Llavors em van recomanar que fes una dieta sense gluten, sense refinats, etcètera, cosetes naturals, evitant carns vermelles, etcètera.
Això, aquesta dieta, que te la va recomanar algun col·lega?
La doctora, nostre, sí, la doctora. Roser Ferrer, que és una doctora de luxe, que dic jo, de Berga, oi?
Sí, exacte. I doncs arrel d'això, doncs a part de fer aquest, també volia fer el que és neteja de, bueno, hepàtica. Una neteja hepàtica. Llavors, quan fas una neteja hepàtica, és important que després passis una neteja, un hidrocòlon, per treure tota la brutícia que s'ha acumulat. I a mesura que vaig començar, doncs, la veritat és que és ho notes en seguida. Mm-hmm. Sí, ara ho faig un parell de vegades l'any, intento fer-ho amb els canvis d'estació, com a mínim. Però ho notes...
Laia, tu vas començar amb la hidroteràpia de còlon. Jo voldria aprofitar per posar sobre la taula. Dic, per mi una hidroteràpia de còlon és com seria una lavativa de largo alcance.
Sí.
No?
Gigante.
Una lavativa gigante.
Tu havies fet... Espectro.
Havies fet prèviament alguna lavativa?
No, ara les faig. Ara les faig a casa, també, sí. Uh-huh. No n'havia fet mai.
Això és una altra pedra fonamental dintre de la medicina naturista. I la doctora Cosmin, precisament, que era una metge oficial, va rescatar les lavatives com a pràctica, i els dèiem als pacients que es posessin lavatives. És essencial saber-se posar lavatives. El dia que no anem de ventre, pel que sigui, no sortim al carrer sense anar de ventre, ens hem de posar una lavativa. Quan tenim febre, una cistitis, jo no n'he tingut gairebé mai, però alguna vegada que he començat a tenir molèsties, al cap de mitja hora de posar una lavativa, se'n van les molèsties, perquè el còlon té una gran vocació d'absorbir aigua. Llavors l'envia al ronyó i neteja el ronyó.
De vegades coneixem el còlon socialment per les patologies relacionades amb el càncer. Això no té res a veure. És preventiu, en tot cas. Pot ajudar a prevenir també el
Evidentment,
càncer.
Evidentment, és que el càncer de còlon ve per alguna cosa, i aquesta alguna cosa és la gran toxicitat que hi ha. Uh-huh. Per tant, acumulació de toxines... Pel càncer de còlon s'ha de fer una dieta el més vegetariana possible, i us aconsello el millor llibre que s'ha fet al món, un estudi epidemiològic, que es diu L'estudi de Xina. Apunteu-vos-ho, llegiu-lo, és del doctor Campbell. Llavors, per prevenir el càncer de còlon, poca proteïna animal, cuinar a baixa temperatura, perquè si cuinem a alta temperatura els aliments es degraden, es fan tòxics, i, evidentment, netejar el còlon. Uh-huh. I el fetge.
Consuelo Bartolomé, del que estem parlant, vol comentar alguna cosa o introduir altres temàtiques avui, que segur que seran molt interessants?
Bueno, no, jo volia dir que la gent que, bueno, que no solo pel còlon, que se recomana per moltes coses, jo he fet hidroteràpies a gent que ha tingut problemes en la pell, també, perquè si està bruta la mucosa del colon, també estan brutes totes les mucoses, i alliberar aquesta mucosa també allibera la toxicitat que hi ha en les altres mucoses, no? O sigui que no és solo recomanat per problemes de budel, que ja l'ha dit la Montse també, sinó per moltes altres coses.
Jo, tu, Consuelo, jo m'agradaria que expliquessis, tens una experiència personal d'una malaltia autoimmune, i jo volia aprofitar per parlar com les vacunes, com l'accés de medicaments, com l'accés d'antibiòtics que ara recepten els pediatres tapeu-vos les orelles. Els recepten amb qualitat de prevenció. Sí. O sigui, hem arribat a una bogeria. Esto ja és la locura final,
sí,
no?
Sí, sí,
o sigui, receptar antibiòtics en caràcter de preventiu. Els antibiòtics se't carreguen, bueno, el malestar que generen els antibiòtics, les conseqüències. Avui mateix jo he visitat una senyora on tenia una desfeta de budells, anava amb diarrea des de no sé quants dies, li han receptat corticoide, finalment. Llavors, tot això com altera la mucosa intestinal de mala manera. Tu vas ser víctima d'una malaltia autoimmune, una cosa raríssima.
Sí, sí.
I llavors, bastant. Jo no sé, també, Montse...
Bueno, jo no ho sé, jo també fem un repàs, no, de tota la meva...
De tota la teva vida.
De tota la meva vida i de com ha sigut la meva salut des de petita. Jo des de petita havia tingut moltes angines...
Amigdalitis
de repetició. Llavors, després d'estar-me posant antibiòtics tota la vida, a los 20 anys, o sigui, jo ara això lo relaciono. Abans no sabia relacionar-ho això, però després d'això pues, vaig començar també a tindre moltes aftes a la boca, que també és un altre símptoma d'un budell que no està en condicions, que se los han carregat tota la flora que se carrega los antibiòtics, que això també los metges no ho tenen en compte, no? Donen antibiòtics i no donen una protecció de tota la flora intestinal, no? No sé, i jo, després de tot això, jo ara relaciono que, bueno, pues que la meva salut va començar a fer aigües, no? I al final, a los 20 anys, va ser diagnosticada d'una enfermedad autoimmune, sí.
I aquesta malaltia l'ha pogut afrontar? L'ha pogut
Bueno, combatre. Aquesta malaltia, vaig estar un any tractant-me amb cortisona, el mateix metge que em tractava em deia que la cortisona no em faria res, però, bueno, tenia símptomes, és una enfermedad que afecta les mucoses, s'ulceren les mucoses. Llavors, quan deixava de prendre la cortisona, doncs tornaven a sortir les ulceracions cada vegada més grans. I, bueno, pues mira, coses d'aquestes de la vida. Un dia estava esperant a l'autobús i hi havia un quiosco, jo sóc de Sant Sebastià, hi havia un quiosco allí d'una revista que acabava d'editar un metge, que per mi també és un metge molt, molt querit, no?
El doctor Muy estimat.
Molt estimat.
Sí, molt estimat, ja ens hem entès, sí.
En castellano.
Muy querido.
El doctor Eneko Landaburu, i acabava d'editar la seva primera revista, que era Alternatives a la Medicina, Cúrate tú mismo. Bueno, me la vaig tragar, aquesta revista, i vaig trucar-li, bueno, em van fer amics, i bueno, vaig començar a fer una dieta, i en 20 dies van desaparèixer tots els símptomes, no? I bueno, ja vaig començar pues, a anar a Mel, a aprendre a cases de reposo, vaig treballar anys en cases de reposo... I en torno a aquesta enfermedad hi ha moltes anècdotes, ja que...
Cuenta l'anècdota esta que decías del médico que te amenazó, ¿no? Perquè ell no es va creure. Tu tenies un síndrome de Besset.
De Besset,
o sea, sí. O sigui, poca broma amb això, ¿no? O sigui, una malaltia autoimmune, ¿no?
Sí.
I el metge et va dir que corticoides de por vida...
No, corticoides de por vida no. El metge em va dir que ell me donava corticoides perquè no hi havia un altre tractament i que això solo era per tapar el símptoma...
Per paliar,
però que no hi havia una altra cosa.
Bien.
I, bueno, estaven esperant que vindria una medicina milagrosa
sí.
d'aquí de Barcelona
sí,
i que quan arribaria la medicina també hi ha una anècdota darrere d'aquesta medicina milagrosa. Pues que, bueno, pues que ja me la donarien i que a veure. Total, que abans de que arribaria la medicina milagrosa aquesta, jo vaig llegir la revista i vaig anar al metge i jo tota contenta perquè quan m'atendia a mi era jo la primera pacient que l'havia vingut amb aquesta enfermedad, però casualitats van vindre dos persones més, un noi i una noia, amb lo mateix. I entonces jo vaig anar allí tota contenta per dir-li, oye, que mira, que he trobat la solució i per dir-les a aquests pacients també, no? I em va dir, se va enfadar molt, em va dir que...
Ja m'havia dit
que la cortisona curava a largo plazo. Jo li dije que no, que eso no me lo había dicho, que era mentira, i em va dir, bueno, cuando te vuelvan a salir, vuelves a venir. Uh-huh. Entonces,
Bé, doncs es va trobar amb aquesta situació.
No ha tornat, mai, perquè mai he tingut mal símptoma d'aquesta malaltia. O sigui que...
Doncs Consuelo Bartolomé ens explica aquesta experiència amb una malaltia autoimmune. També estem parlant amb Montse Palacín, que és metgessa, també compromesa amb la medicina natural, i Laia Barceló, que és pacient que s'ha tractat amb hidroteràpia de còlon, però em sembla que ens deia Laia Barceló abans que havia tingut migranyes.
Sí, bueno, és algú que solem tenir molt, no? És habitual.
Recordem el que són i com les viu vostè, les migranyes.
Les migranyes, doncs, les visc mensualment, ara menys, però quan venen, bueno, sol ser a l'època de premenstrual i postmenstrual, en el meu cas, eh?
I són mal de caps, amb punxades molt
fortes. Sí, bastant fortes.
Un rebuig a la llum, una necessitat d'estirar-se.
Sí, l'única solució és medicar-te amb algú fort i ara ja no. Ara ja,
bueno, aviam, ara, si em permets, Laia, aquí a l'Ignasi Miranda, que jo ja li podria dir el doctor Miranda, suposo que estaves neguitós per donar la solució que ja coneixes, no?
Però la donarà vostè molt millor.
Ja m'ho he dit abans.
És que ell ha sentit,
ja tenim hora, oi?
És que he sentit tants testimonis sobre les migranyes.
Sí, i tant. Sí.
Però sentit testimonis tan bèsties com un d'això, un clúster, fins i tot, doctora Palacín, ella, tu saps el que és un clúster, la migranya suïcida. És a dir, aquí hem tingut dos testimonis, com a mínim un o dos testimonis, d'un clúster que és la migranya en su màxima expressió. És una migranya que, per curar els dolors de mal de cap, el pacient que té un clúster es dona cops de cap a la paret perquè... Sí, perquè
és tan insuportable el dolor.
Sí. Ho puc arribar a entendre. Sí.
Doncs aquí, nosaltres a la consulta hem vist 5 clústers i dels 5 n'hi ha 4 curats. Això és una realitat, és a dir, està, per tant, està gravat, és a dir, que no m'ho invento jo, perquè això no ho explicava jo, això ho explicava el pacient. Per tant, clar, d'un clúster una migranya hi ha una diferència important. Això, que és una mica el que fem nosaltres amb la doctora Palacín. O sigui, treballem aquí. És on no arriba una, arriba l'altra. Dius, home, una hidroteràpia de còlon, fantàstic, doncs, per
bueno, una ara sèrie... ho faig per manteniment, eh? Per altres coses, perquè li he trobat altres virtuts, com per exemple el que deia de la pell. O sigui, jo quan em faig la hidrocòlon, després tinc un cutis des de que me les faig que no tenia abans.
Fantàstic, veus?
Es m'elimina tota la toxina, i això, que les dones que estem tot el dia volen posar-se potingues, que jo no recomanaria gaire tampoc, que... La millor teràpia que hi ha és fer-se un hidrocòlon, eh?
També és química, no? Tot allò que es posa a la cara,
clar,
per maquillar-se.
Sí, això és que et treu tot, i la pell és el reflex de...
Però ara tu també has dit que feies lavatives. Llavors tu vas ara a casa de la doctora Palacín, et fan una... Cada quan hi vas a fer la
hidroteràpia? Ara faig dues vegades l'any, intento una... Ara aniré, que toca el canvi d'estacions.
Però, o sigui, dos a l'any?
Sí.
I a casa fas lavatives,
sí,
també?
Sí. Mm-hmm.
Molt bé. I bé, amb això s'ha demostrat que va molt bé contra les migranyes,
contra les migranyes, contra el mal humor i contra tot, perquè a part estàs molt més content quan t'ho fas, si és algo que et ve del caràcter directament, que ho notes i dius, ostres, perquè estic de bon humor, vale, que fa...
Això passa molt.
Sí, eh?
Molta gent que surt... Bueno, també ara les noves neurociències han descobert que una part important de la serotonina segrega al budell, no? Llavors... Mm-hmm. Molta gent que quan li faig la hidroteràpia surt i diu, és que ara m'ha canviat l'ànim, no? És que estic molt més contenta, ho diu molta gent.
En qualsevol cas, doctor Pros, la medicina natural té diverses respostes contra les migranyes, no?
Bueno, jo és a dir, aquí ja saps la quantitat de testimonis que, en diferents formes, no? Vull dir que potser sí que en un moment determinat una migranya potser més light amb una hidroteràpia de còlon la fulmines, i altres moments necessites més coses. Pot ser una migranya que tingui un origen amb les cervicals, llavors necessites una reeducació postural global, no? Per tant, és important... Jo penso que és bàsic el treball en equip, no? Perquè, dius, on no arriba una, arriba l'altra. És a dir, no totes les migranyes són susceptibles, doncs, en aquí he sentit a dir aquell testimoni amb una ventosa a l'esquena en un punt determinat, que és aquests punts, aquests trigger points, aquests punts de màxim dolor. Clar, el secret és tindre l'habilitat de saber detectar la ubicació d'aquest punt, que sol ser un punt reflexe, no? Però a vegades, escolta, amb una hidroteràpia de còlon, amb una dieta també, una dieta vegetariana estricta, per descarregar, són migranyes digestives, on te descarregues una mica, doncs, la vesícula, el fetge, i a més, doncs,
el
fas...
El fetge és el que primer... El còlon, diguéssim, té una irrigació que va directe al fetge per via portal. Llavors, el primer que surt beneficiat és el fetge. I si em permets, saps què recordo? Un pioner de la hidroteràpia de colon, saps qui va ser? El doctor Sagrera, no, el doctor Ferrandi.
Ferrandis, l'avi, sí.
Però tenia aquells aparells antics que era una banyera amb una cànula, no, que s'assentava sobre la cànula, i va anar-hi una familiar nostra que tenia uns eczemes i unes picos que estava desesperada, no? I la va tenir tota la tarda assentada a la banyera amb la cànula en el recte i vinga. I el que va sortir d'allà, aquella senyora deia, el que va sortir del meu colon, i anava sortint coses, i anaven sortint coses tota la tarda. Quan va sortir d'allà ja no tenia picó. Mira tu, si el colon...
Bueno, es va passar en un pacient també que portava una psoriasis, te'n recordes? Un pacient que tenia una psoriasis que... va treure, i el Montsellor ens miraven com va atascar la màquina.
Ai, i una cosa
I que... què passa amb la psoriasis? Sí,
no, va... bueno, si li va millorant, això no ho recordo.
Sí, després va vindre un altre...
Però l'heu seguit veient, aquest pacient, per exemple, amb el cas d'una psoriasis, que tu ho deies, Laia, que la pell, doncs, es reconeixes que hi ha una millora, no?, que substancial... amb una psoriasis, no sé si pot haver també algun efecte positiu.
Hi ha més coses també, clar, sí. Com tu has dit abans, hi ha moltes variables a vegades sí. Que fan un símptoma, llavors.
Jo el que volia dir...
Sí, endavant, doctora
és
de
que, respecte a el que agredeix el colon i el budell, el gluten és una part important. Sobretot el blat modern, que està molt manipulat, que té molts cromosomes, és un blat fet perquè tingui més gluten, però és molt tòxic. Fins al punt de que hi ha un llibre que, si llegiu anglès, us l'aconsello, que és Healing the Autism, és a dir, curant l'autisme, que és d'una mare que va estar 7 anys per poder curar l'autisme del seu fill. Penseu que l'autisme és una malaltia que està creixent, però moltíssim, i està relacionat amb les vacunes, però no les dà la gana de reconocer-la al sistema. No els hi dona la gana, vull dir, és una vergonya. I, enteneu? I llavors, la mare descriu en el llibre, diu, el meu fill va deixar de perdre contacte amb la meva mirada el dia que li vaig posar, que li van posar 5 vacunes de cop. Era mexicana, aquesta senyora. És bo que ara els n'hi posen 5 de cop el mateix dia. Diu, aquell dia el nen em va perdre el contacte de la mirada. I això va durar, fins que no el va poder curar, 7 anys. I quan el dia que li va deixar de donar gluten i lactis, que és una de les pautes per curar l'autisme, a part de treure metalls pesats, desparasitar, etc., diu el nen, ja em va començar a mirar. És a dir, que mireu el gluten i els lactis fins a quin punt poden ser perjudicials.
Doctora Palacín, jo la setmana passada estava a València, a la fira aquesta d'Expo, de Biocultura, a València, i vaig anar a una conferència del Xavier Uriarte, que donava sobre el tema de les vacunes.
Tenia, sí,
ella tenia al seu costat una mare que també tenia un fill que li van posar una vacuna i tenia, doncs, va presentar un autisme.
Quina vacuna era?
No ho sé.
Perquè
l'altra... Que es posen els protocols habituals.
La del virus del papiloma, deixa-la anar. Ha matat amb diverses nenes i moltes estan amb cadira de rodes. I nosaltres n'hem fet caminar una, precisament, donant-li la mateixa vacuna amb homeopatia, que això és un mètode d'un homeòpata suís que es diu Jan Elmiger, que té un llibre que es diu La salut reencontrada, La santé retrouvée. Jo quan vaig llegir aquest llibre, ja, aquello que tengo, aquella intuïció divina, li vaig donar a la doctora Agnès Palou, que és una pediatra del CAP de Girona, i ella va començar a posar-ho amb els nens que els hi arribaven amb síndromes postvacunals. Ella els hi començava a donar la mateixa vacuna amb homeopatia per ordre invers. I llavors, arrel de que havíem curat un cavall que estava invàlid per una vacuna, i el vam curar donant-li la mateixa vacuna, que era del tètanus, amb homeopatia, doncs vam anar-li dir a la Teresa Forcades que si tenia alguna nena d'aquestes que estaven en cadira de rodes després de la vacuna del virus del papiloma, ens l'envies. I ens en va enviar una, i al cap de pocs dies va començar a caminar. Ara camina aquesta nena. Imagineu-vos el que és. Què vol dir això? Primer, que és la vacuna la causa, perquè si no, al donar-li la mateixa vacuna amb homeopatia no passaria res, i en canvi, i no diran que és efecto placebo, perquè el cavall ni se'n va enterar. Enteneu?
Bé, amb Montse Palacín,
ja ha acabat metgessa... el temps, no?
No, li agraeixo molt tot el que explica. El que passa és que el temps certament és limitat. La metgessa Montse Palacín ens ha explicat moltes coses interessants, com també Laia Barceló, que es dedica a vostè, treballa a moltes coses, però no del camp de la salut.
No del camp de la salut, no. Organitzo concerts de música.
Ah, molt bé. Promotora cultural, musical.
Exacte, promotora de concerts.
Doncs bona feina, també, gràcies. Aquesta. I també Consuelo Bartolomé, com a terapeuta. No sé si del que hem dit hi ha alguna cosa que vulgui afegir o puntualitzar. Suposo que està d'acord. Avui hi ha força unanimitat, doctor Pros, a l'hora de defensar les tècniques naturals.
La Consuelo és la mà dreta, és la que aplica la hidroteràpia de cor. Suposo que la doctora Palacín la prescriu.
Ella i jo tenim en comú que admirem... Ella és terapeuta reichiana, ha fet la formació de Wilhelm Reich. I Wilhelm Reich va ser un geni, Llavors... us aconsello molt llegir els seus llibres. Wilhelm Reich, que se'l va carregar el sistema americà. Va morir l'any 57 en una presó. És a dir, se'l van carregar, li van cremar els llibres, com la Inquisició. La Food and Drug Administration, és a dir, la màfia que hi ha als Estats Units per aprovar els medicaments.
Tots els interessos de la indústria farmacèutica, en definitiva.
És una màfia.
Doncs bé, aquesta tècnica i aplicació de la hidroteràpia de colon, el que fa Consuelo Bartolomé. Ens queda recordar, ens queden pocs minuts, però recordem als oients que el doctor Pros, per a qualsevol consulta, qualsevol pregunta, qualsevol informació sobre medicina natural, sobre els balnearis respiratoris, sobre tècniques que puguin ajudar a guarir determinades malalties, el telèfon és el 93-212-1504. Animem els oients que vulguin saber més sobre la medicina natural o concertar alguna visita de trucar al 93-212-1504. És el telèfon de la consulta de Barcelona, al carrer Montaner, i des d'allà doncs es pot, segons les necessitats de cadascú, no, derivar...
Els derivem de la mateixa forma que derivem quan algú ens demana, que avui és cada dia en major freqüència, doncs una hidroteràpia de colon, lògicament els derivem a la doctora Palacín. Vol dir que si algú està interessat, el que ens escolta, que segur que hi haurà molta gent, doncs el que fem és derivar, no? O sigui que ens truquen a casa i llavors, Montse... mal de cap per tu.
Potser algun dia l'Aia Barceló s'anima a posar-se alguna ventosa, si les migranyes...
No, sí, ara li demanem.
Això ja ho hem pactat.
Perquè apareixen i desapareixen encara les migranyes...
Menys, però segueixen apareixent a vegades.
No s'han eliminat del tot.
Sobretot en èpoques de més estrès, això és...
Clar, sí. quan hi ha més concerts, no? I s'ha de treballar més. Bé, doncs, doctor Pros, ens queda un minut. Potser recordar que els balnearis respiratoris són una bona destinació per a aquestes patologies primaverals, que molts diuen, doncs això, congestió nasal, estornuts més freqüents...
Destinació obligada.
Obligada,
perquè ja hem dit aquí més d'una vegada la importància de la higiene nasal, la maiga de mar, i, bueno, llavors, finalment, amb la doctora Palacín també compartim aquests caps de setmana a Solius, és a dir, allà apliquem la vitamina N, que és la vitamina de la natura, no? Que en aquests moments el que, bueno, intentem allà és posar en valor els elements de la natura, no? El silenci, el contacte amb la terra, els ocells, la pau, la tranquil·litat, el passejar...
Fugim d'aquests tòpics de dir jo no sóc amic de la primavera, sempre em congestiono. Tot té solució, també.
Absolutament.
La congestió primaveral.
La congestió primaveral és una conseqüència de la sinusitis silenciosa, que aquí n'hem parlat tantes i tantes vegades.
Doncs animem novament els oients a trucar a la consulta del doctor Pros per demanar més informació sobre la medicina natural, medicina de la persona, al 93-212-1504. 93-212-1504. És un telèfon de Barcelona, però es pot trucar des de tot Catalunya, tant per venir aquí com per anar a algun dels balnearis que hi ha a Girona, a Sant Cugat, a Torna i en altres llocs. Bé, gràcies, doctor Miquel Pros, gràcies a Laia Barceló, a Montse Palacín i a Consuelo Bartolomé. Fins una altra. I gràcies per haver-nos acompanyat. Bona tarda.
Gràcies a tu. Adéu.
Ara mateix donem per acabat l'espai de Medicina Natural i connectem amb Montserrat. Des de la Basílica de Santa Maria de Montserrat us oferim d'aquí a uns segons la pregària de vespres. Després, l'anàlisi de l'actualitat en El Mirador, a Ràdio Estel.
Naturalment, doctor Pros, l'espai per conèixer les teràpies més naturals. Naturalment, doctor Pros, per una vida més...